Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Els dissabtes després dels Sons de la Terra, empapat de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes. Dicen que tienes veneno en la piel. Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se
queda con él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda i molt bon divendres. Comencem una nova edició del Tot anirà bé. Ja és 8 de juliol i el dia se'ns ha presentat amb unes temperatures a l'alça que tot fan pensar que han portat a moltes persones, aquelles que poden, fins a la platja. I la resta, com a mínim, a pensar en anar-hi demà dissabte. Anem a veure si serà possible. La informació del temps, com sempre, per començar amb Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda. El temps marcat pel sol i per la calor seran els protagonistes aquesta tarda i també de cara al cap de setmana. Aquesta tarda només la presentem d'algun núvol molt poc important cap a les comarques del Pirineu, però que no ha de donar precipitacions. I el mateix també les tardes de dissabte i de diumenge. Sol durant tota la jornada, només amb aquests quatre núvols poc importants a les comarques pirinenques a partir de migdia i al llarg de la tarda. I pel que fa a les temperatures, pugen. Avui ho han fet respecte a les d'ahir, màximes de 27 a 29 o 30 graus a la costa, entre els 30 i els 34 a les comarques de l'interior, les més altes cap al Pla de Lleida. Demà dissabte pugen una mica més aquestes temperatures, i més que ho faran de cara a diumenge ja, amb màximes de més de 35 o 36 graus a les comarques de l'interior i lleugerament per damunt dels 30 punts de la costa. Unes temperatures que encara pujaran més de cara a la setmana que ve. Per tant, els propers dies no hi haurà canvis. De fet, l'única cosa que canviarà serà el valor de les temperatures, que cada cop seran una mica més altes.
Doncs a la platja. Gràcies, Jordi. Aquest divendres ens ha portat ja la data en la que finalment es trobaran Pedro Sánchez i Pere Aragonès. Els dos presidents s'hauran divendres vinent a la Moncloa, una trobada acordada aquest matí a la reunió que hi ha hagut a Barcelona entre la consellera i el ministre de Presidència, Laura Vilagrà i Félix Bolaños. Han fet una valoració molt positiva d'aquest encontre, en el que, segons les seves paraules, ha estat marcat per un toc constructiu amb el que s'ha acordat el document on s'estableix el marc de funcionament de la futura taula de diàleg. Molt destacables les paraules de Bolaños, quan ha afirmat que l'objectiu d'aquesta taula és arribar a acords amplis i transversals amb resultats que siguin representatius de la totalitat de la societat catalana i que permetin superar la política de blocs. La reunió d'aquesta taula de diàleg se celebra dies després de la trobada d'ambdós presidents, sense descartar que sigui en aquest mateix mes de juliol. Ara la pregunta que torna a marcar l'agenda política és si Junts per Catalunya hi serà o no en aquesta trobada, mentre que el ministre de Cultura parlava aquest matí que el secretari general de Junts, Jordi Turull, seria un bon integrant de la representació catalana. El seu company de gabinet, Félix Bolaños, ha dit que des de la Moncloa s'aposta perquè aquells que hi participin a la reunió siguin membres del govern. De fet, la consellera ha compartit tal qual aquest argument. En parlarem, lògicament, com es poden imaginar en uns minuts dins la tertúlia d'aquest programa, avui amb Oriol Vidal Barraquer, Ignacio Rigau i Guillem Casals. Això serà en un instant. Tenim moltes coses en el programa d'avui molt interessants, entre d'altres, ja els dic ara, la presència del conseller d'Interior del Govern de Catalunya. D'aquí a una hora s'haurà al davant d'aquests micròfons Joan Ignasi Elena. A dos quarts de cinc el conseller d'Interior estarà aquí, justament l'endemà de trobar-se amb l'alcaldessa de Barcelona i, per tant, tant, posar de manifest la situació amb la que encarem un estiu sembla molt complicat pel que fa a la delinqüència a casa nostra. De tot plegat en parlarem de seguida. Però és hora de bones notícies, i la bona notícia passa, per una banda, per la platja, aquells que s'hi poden apropar, i per una altra banda, perquè continuen els Sanfermins. I hem trobat una parella d'amics que s'ho estan passant molt bé, i amb els que avui obrim aquest temps de ràdio. En Marc Segués, què tal, Marc? Bona tarda.
Hola, què tal, com esteu?
Bona tarda. Iñaki Martínez, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes. Com estan anant els Sanfermins, Marc?
Doncs mira, una experiència que jo no pensava que viuria mai, i està sent realment apassionant veure com una ciutat com Pamplona es converteix en una festa gegant amb un milió de persones, tots vestits de blanc, que impacta molt, i poder veure de la mà d'una persona d'aquí és realment espectacular i és una cosa única.
La persona d'aquí és l'Iñaki, no? ¿Cómo está llevando este catalán Marc Segués sus primeros Sanfermines, Iñaki?
Doncs és complicat seguir el ritme d'un pamplonès, però bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Ah, però que parles català i tot, fantàstic.
Sí, jo parlo català. Sí.
Ah, perfecte, no ho sabia. Bé, Marc, explica'ns quins són els principals titulars que t'emportes cap a casa, quan tornis que t'emportaràs cap a casa. Què és el que més t'està cridant l'atenció?
M'està cridant l'atenció que els bascos tenen molt de guante, més que nosaltres,
sí.
Que tenen una festa que va molt més enllà del que és la tele de les corrides i els toros, que té molta més història i tradició al darrere, i que jo no hauria pensat mai estar aquí, però crec que és la principal festa de tota Espanya, i és una cosa espectacular, realment.
És el subidon dels Sanfermins, eh? Estàs en ple...
Sí.
Es nota el tema.
Et dic, Toni, que ens hem llevat just per parlar amb tu, eh? Vull dir que és una festa que no s'atura mai. Aquí dorms i vas directament ja vestit de blanc cap al carrer a sortir una altra vegada.
O sigui, ara us heu aixecat i tornareu al llit, o ja sortiu una altra vegada?
La idea ja és tornar ara a menjar una mica i ja sortir directament cap a Pamplona.
Clar, clar, cap a Pamplona, evidentment. Escolta, Iñaki, una cosa. Per aguantar bé els Sanfermins, el secret està en no parar de menjar, també, no?
Home, sí. S'ha de nutrir el cos, però menjar i aigua. Menjar i aigua. I sobretot, abans d'arribar a casa, un xurros amb xocolata, que no és una cosa que es diu, sinó que es fa, i, òbviament, s'ha complert.
Quina edat tens tu, Iñaki?
Jo ara 23.
23. I tu, Marc?
També, ens vam conèixer a l'universitat.
Ah, molt bé. Feu una ràbia, feu una enveja. Escolta'm, disfruteu molt, passeu-vos molt bé. Fins quan estàs aquí a Pamplona, Marc?
Res, doncs demà, aquesta és l'última nit, i demà al matí ja tornem una altra vegada cap aquí a Catalunya. Hem viscut tres nits molt intenses.
Ja m'imagino. Doncs no perdis el temps parlant per la ràdio, dinar algo i que continuï la festa. Gràcies, Marc, gràcies, Iñaki. Una abraçada als dos.
Igualment.
Vagi, bona tarda.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Són les 3 i 7 minuts. Clarament una gran manera de posar la primera passa en acció en aquest temps de ràdio aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel. Núria Ros, bona tarda, Núria.
Què tal? Molt bona tarda.
La primera passa magnífica, la resta també ho seran.
Doncs sí, perquè avui el gran protagonista del Tot anirà bé és ni més ni menys que Joan Ignasi Elena. A partir de 4:45, l'actual conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya s'asseu davant dels micròfons del programa per analitzar totes aquelles qüestions que marquen l'actualitat del país. Des de l'elevat risc d'incendis, l'augment de la delinqüència i els delictes sexuals a Barcelona, passant pel col·lapse de les carreteres i fins a la nova llei de la policia. Així doncs, a partir de 4:45, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en directe al Tot anirà bé. Tot això en un dia on el nostre filòsof de capçalera, Antonio Fornés, arriba als estudis disposat a demostrar-nos que el personatge de ficció Sherlock Holmes va ser molt més important del que ens podem arribar a imaginar en la història de la filosofia. I abans de donar la benvinguda al cap de setmana, encara ens faltaran unes quantes coses per fer. A partir de les 5, amb la companyia del monologuista Ángel del Moral, anirem fins a la sala Apolo per parlar de la nova comèdia Paso a Paso. Però també tindrem temps d'anar fins als bars Alegria i El Pollo per al final acabar preguntant-nos: quina és millor, la truita de patates de tota la vida o la truita trufada? Doncs a partir de les 5, tot això i més aquí.
Tot això ho va encetar Rosalía, quan va dir que efectivament la millor truita de patates del món es menjava en un d'aquests bars que comenta la Núria, i nosaltres hem decidit ampliar la història per fer-nos ressò també d'aquesta nova modalitat de truites de patates, que són les que tenen trufa. No sé si la Carla Boigues... Hola, Carla, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni.
Has provat alguna vegada aquestes truites o no?
Jo he provat la de tota la vida.
De tota la vida.
Ara hauria de provar l'altra per saber quina és millor.
No, les dues estan molt bones. No, si no és una competició entre truites, és saber quines són les millors de cadascuna de les modalitats. El que sí sabem és que encetem cada tarda el nostre programa amb un repàs a la informació del dia, i aquesta avui ve marcada lògicament per aquest anunci anunci de trobada, no, Carla?
Sí, perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es reuniran el proper divendres 15 de juliol a la Moncloa. Així ho ha anunciat el conseller de la presidència, Félix Bolaños, després de reunir-se avui amb la consellera de presidència, Laura Vilagrà, al Palau de la Generalitat. Serà la primera trobada entre els presidents després que es coneguessin els casos d'espionatge a líders independentistes. La reunió entre la consellera Vilagrà i el ministre Bolaños, també s'han acordat dues reunions de taula de diàleg abans de que acabi aquest any, el 2022, i que estarà integrada per consellers i ministres. Les dues parts, de fet, han signat un document que establirà el marc en què funcionarà la taula de diàleg i de negociació. Bolaños creu que és un punt d'inflexió perquè el diàleg entre els dos governs pugui reprendre's, i la consellera Vilagrà celebra que s'hagi tancat un acord per la negociació com a via per resoldre el conflicte entre Espanya i Catalunya, però ha destacat també que no és suficient per la normalització de les relacions institucionals per part de la Generalitat. Diu que encara falta que s'aturi la repressió del moviment independentista i que reconstrueixin al 100% les relacions. I amb altres qüestions, ara fa poca estona hem sabut que l'expresident d'Angola, José Eduardo dos Santos, ha mort aquest migdia a Barcelona. Dos Santos, de 79 anys, ha mort a la clínica Tecnon de Barcelona, on estava ingressat en coma induït des de fa dues setmanes. L'executiu del país africà ha comunicat la notícia a través d'un comunicat a les seves xarxes socials. La seva filla, Cisé dos Santos, de fet, va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra mentre el seu pare es trobava ingressat perquè investiguessin la presumpta comissió d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa contra el seu pare. La filla també va denunciar al diari La Vanguardia aquest presumpte complot per acabar amb la vida de l'exmandatari. I al Japó, avui també ha mort l'exprimer ministre Shinzo Abe després de ser víctima d'un atemptat. Abe participava en un acte polític de suport a un candidat del seu partit quan un desconegut li ha disparat com a mínim dos trets d'escopeta per l'esquena. La policia ha detingut l'atacant, que és un home de 41 anys, que és antic membre de l'exèrcit nipó. I pel que fa a altres qüestions, a partir d'avui ja es pot sol·licitar l'ajut del govern espanyol de 200 euros per a persones amb ingressos baixos. L'ajut s'emmarca en el pac d'iniciatives del govern per tal de fer front a les conseqüències de la guerra de Rússia. L'ajut el podran rebre totes aquelles persones que actualment estiguin donades d'alta a la Seguretat Social i els aturats que estiguin inscrits a l'oficina d'ocupació. La condició indispensable és que la suma de les rentes dels convivents hagi estat inferior a 14.000 euros al 2021 i amb un patrimoni, descomptant l'habitatge habitual, que no superi els 43.200 euros. La sol·licitud s'ha de fer en línia i el termini estarà obert fins al 30 de setembre. I acabem amb un apunt de cultura, que és que ja es coneixen els caps de cartell de l'acampada jove que se celebrarà per primer cop a Sant Sadurní d'Anoia. Són La Pegatina, Ginestar, De Tietz, Buos, La Fúmiga, Auxili i Roba Estesa, entre molts d'altres. Després d'11 anys, el festival deixa Montblanc i es trasllada a l'Alt Penedès, un festival que es farà del 14 al 16 de juliol, tant el 2020 com el 2021. El festival es va suspendre degut a la situació de la pandèmia, un fet que va fer posposar la celebració d'aquesta edició, que serà la 25a.
El repàs més destacat d'aquesta jornada, aquest divendres, amb Carla Buigas. Que tinguis un molt bon cap de setmana. Gràcies, igualment. Carla. Fem una pausa. Manquen dos minuts per arribar a un quart de quatre. Ara, quan tornem, ja s'obren al davant dels micròfons de Ràdio Estel Oriol Vidal Barraquer, Ignacio Rigau i Guillem Casals. Són els integrants de la tertúlia del Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh, oh,
oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel és podcast.
És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
És un quart de quatre, és interessant veure com el divendres a la tarda, jo no sé si vostès han adonat, però hi ha com menys gent a les oficines, als restaurants. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Sembla que hi ha ganes de vacances, eh?
N'hi ha moltes.
Moltes,
jo en tinc moltes, com a mínim.
Em sembla que, Guillem Casals, bona tarda.
Crec que estem tots igual.
És una anava a dir-te que és una necessitat transversal, aquesta, no? Directament.
Seria això.
Sí, ara parlàvem amb el Sant Fermín. Ignacio Rigau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Han fet una enveja, dos amics, 23 anys, un català i un navarrès, que li està ensenyant el Sant Fermín al seu company. No està malament. Has anat alguna vegada al Sant Fermín?
No, mai, mai. Em dóna una mica d'impressió, la veritat.
Impressió. Sí, vosaltres coneixeu el...
Jo no hi he estat, tampoc.
Tu tampoc, Guillem?
No hi he estat. O sigui, conec la zona, però no he estat per Sant Fermín.
Bueno, és una cosa que s'ha de fer de tant en tant, allunyat dels toros, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Ui, tant, ja et dic jo que sí. Ja et dic jo que sí. Anava jugant la paraula llunyania, que de mica en mica s'està escurçant. Això és el que sembla, com a mínim, no? Després de la trobada que aquest matí han mantingut el ministre de Presidència i la consellera també de Presidència, Félix Bolaños i Laura Vilagrà, han fet una compareixença conjunta davant els mitjans de comunicació en el que sembla, efectivament, el retorn a la normalitat entre el que són les relacions del govern d'Espanya i el de Catalunya. Divendres vinent, exactament d'aquí una setmana, es tornaran a trobar Pedro Sánchez i Pere Aragonès en una trobada en la que sembla que s'ha establert un document que marcarà com es duran a terme aquesta reunió. Sembla que hi haurà dos més, a banda d'aquesta trobada que diuen que serà aquest mateix mes de juliol, de la taula de diàleg. Sembla que hi haurà un parell més, i m'ha semblat molt significatiu el que ha dit el ministre Bolaños. No sé què penseu, de que es tracta d'arribar a acords molt amplis que permetin superar la política de blocs que hi ha hagut en els últims anys en aquest país. Acords molt amplis. Oriol Vidal Barraquer, quina impressió tan durs?
A veure què vol dir això dels acords molt amplis, i a veure si efectivament es pot reactivar aquesta política de diàleg amb algun fruit. Per part de Catalunya, falta que Esquerra i Aragonès tinguin l'habilitat d'arrencar acords al govern central, i també resoldre la incògnita de què passa amb Junts i quina participació vol tenir aquí la meitat del govern, no? Perquè recordem que l'última vegada... Perdó, vam fer un paper molt galdós amb tot això, i a veure si ara estem disposats a participar-hi.
Aquest matí, de fet, s'ha viscut el primer episodi sobre aquesta qüestió. Miquel Iceta, el ministre de Cultura, ha dit que li semblava que Jordi Turull podia ser un bon representant d'aquesta reunió. Finalment, el propi Bolaños ha dit que a la Moncloa prefereixen que els integrants de la reunió siguin membres del govern. Guillem, com ho veus tot plegat?
Els acords amplis en general acostumen a ser positius, excepte que demanem amplis consensos per renunciar a avenços. Aviam si s'entén això. Normalment, quan aconseguim consensos exageradament amplis, és a base de renúncies exageradament àmplies. Llavors, si els consensos han de ser tan de mínims que no serveixin de res, poc productius són. I segona apreciació, crec, important, hi ha espais bilaterals entre governs i espais bilaterals Generalitat-Estat, que tenen unes determinades funcions, que tenen uns determinats espais d'acord o possibilitats d'acord en infraestructures, en finançament, en millores de competències, en moltes coses, i hi ha taules o espais de negociació política com és el cas, si la taula s'ha de confondre amb un espai bilateral, crec que ens equivoquem. Això és el que pretenia Salvador Illa fa uns dies quan li transmetia, no sé si en 43, 45, 47 propostes al president. Confondre un espai amb l'altre crec que és un error i que no s'hauria de fer. Hi ha una situació de conflicte polític de fons que s'ha de resoldre i hi ha un espai, que és aquesta taula de negociació, que certament s'ha reunit molt menys o ha avançat molt menys del que hauria d'avançar, i hi ha espais bilaterals entre governs que han de seguir funcionant com pertoca, diguéssim, en un govern d'un país o en un govern d'un estat.
Ignacio.
Jo crec que és bo que els acords siguin amplis, els acords amplis al cap i a la fi, fins i tot una mica ambigus, gaudeixen de bona salut perquè permeten que s'adaptin a diferents circumstàncies. Ara bé, les negociacions, per contra, han de ser concretes. I el que hem de concretar d'aquesta negociació és què es negociarà. Perquè, si com apuntava molt bé el Guillem, i com ja ha apuntat aquest matí el ministre Bolaños, serà una reunió, una mesa, una taula de negociació entre governs, llavors entenc que hi ha una part de gestió pública. Si estem parlant de gestió pública, potser estem allunyant nos d'altres temes de fons polític, no? Com deia també el Guillem. I el que vull saber és, en primer lloc, si les condicions que van fer que es trenquessin les relacions de diàleg, per si dir-ho, de la taula de negociació, si s'han restablert, perquè tornem a trobar-nos en antics debats, com és qui ha de composar aquesta taula de negociació. I en segon lloc, el que també voldria saber és si tots els greuges que una part de la taula de negociació, en concret Esquerra Republicana, deien que feien inviable una negociació, com era el cas Pegasus, si ja s'han oblidat o si mai van ser tan greus com deien. Per una altra banda, quan parlem de negociació, el contingut de la negociació és el que més m'interessa. És molt important establir un mètode. Perfecte. És molt important establir qui se sentarà a la taula. Perfecte. Jo estic d'acord. Crec que és una manera molt sana i eficient de gestionar aquest, no li diria conflicte, però de gestionar aquesta relació bilateral. Ara bé, de què estem parlant? Perquè si a un costat el PSOE defensarà, per exemple, una posició més aviat federalista, i l'altra banda seguirem defensant, o se seguirà defensant des d'Esquerra Republicana, l'autodeterminació i l'amnistia, tornarem a un punt mort. Perquè sobre aquests temes no es poden negociar, perquè cap de les dues posicions renunciarà a res. I jo crec que vull dir, en el cas, almenys, del govern espanyol, amb raó. No es pot renunciar al trossejament de la sobirania nacional. De la mateixa manera que, si bé es pot parlar d'indults, era un tema que ja parlava Iceta aquest mateix matí, el ministre Iceta, es pot parlar d'indults, però no d'amnistia general. De fet, perquè no, és una figura que jurídicament a Espanya no existeix. Així que no existeix penalment. Així que el que jo vull saber ara és concreció. I, sobretot, llums i taquígrafs. Jo sempre he dit que aquest tipus de negociació s'havia de donar en seu parlamentària. Perquè és on, a cap i a la fi, resideix la sobirania i la representació popular.
Veig que heu pres nota els dos. Guillem, per exemple, vols respondre?
Sí, bé, amb algunes coses. Sobre qui són els representants, crec que pues, les parts, diguéssim, escullen i trien. Lleig seria que jo decidís què ha de decidir l'altre, perquè mal negoci fem llavors i la taula poc sentit té. La segona, llum i taquígrafs, evidentment, tota, i evidentment les condicions, ho deien a la primera intervenció, crec que si l'objecte de la taula de diàleg, taula de negociació, taula de resolució del conflicte polític, l'objecte d'aquesta taula és intentar resoldre el conflicte polític, intentar portar en aquesta taula qualsevol tema que escapi de la resolució de fons del conflicte polític, és un error. Sobre si l'amnistia o els indults o quina és la millor fórmula, cosa que, si no he entès malament les declaracions del ministre Iceta, que tot podria ser, però si no he entès malament, venia a demanar que el president Puigdemont vingués, s'entregués i que aleshores seria jutjat i que aleshores hi hauria la possibilitat d'indultar-lo. La llei d'amnistia, independentment de si està contemplada o no, com a tal, com una pròpia llei d'amnistia, es podria crear. Igual que es poden crear lleis, l'Estat té la capacitat de poder-ho fer i segurament tindria inclús les majories per poder-ho fer. Si volgués, igual que han decidit canviar la Constitució quan els hi ha convingut, podrien arribar a aprovar una llei d'amnistia, es podria fer una tabula rasa i seria segurament la millor manera de resoldre un conflicte polític que crec, insisteixo, que escapa a l'elecció directa dels representants del govern de la Generalitat d'aquell moment i que afecta pues, és igual, depèn de la xifra, però més o menys uns 3.000 represaliats, crec que és la manera real de posar una tabula rasa, de resoldre, com a mínim, o de posar el comptador a zero, de posar el conflicte polític en igualtat de condicions, si més no. Negociar amb 3.000 persones amb causes pendents crec que és molt més difícil i dificulta la possible resolució del conflicte.
Oriol.
Sí, sobre el tema Turull, a mi m'han sorprès les declaracions de Miquel Iceta, no sé si se l'ha entès bé o si s'ha explicat bé, perquè crec que és molt nuclear de la posició tant de la part del govern central com de la part d'esquerra, de que els membres d'aquesta taula de diàleg han de ser membres del govern. I jo, que em sento més representat per la part catalana que per la part del govern central, també vull que siguin membres del govern. És a dir, jo no vull que la taula de diàleg estigui conformada per gent que respon a una lògica de partit. Fins i tot sabent que els propis membres del govern també acaben responent a una lògica de partit, però com a mínim hi ha una primera pedra de xoc, que és, escolti'm, jo aquí estic representant el conjunt de la ciutadania de Catalunya perquè formo part del govern i la meva responsabilitat és aquesta, no la meva part, que és el meu partit. I després, sobre la pròpia negociació, algunes de les coses que s'han dit, no? Portem molt temps sentint no renunciarem a res, i és un plantejament completament absurd per entrar en una negociació, perquè una negociació, per definitiva, diguéssim, ha d'implicar renúncies en la consecució d'aquesta pròpia negociació. Tu entres en una taula de diàleg o de negociació en qualsevol àmbit de la vida amb uns posicionaments, sabent que n'hi haurà algun d'aquests que molt probablement hi hauràs de renunciar. I després l'Ignacio ens deia una cosa que s'havia dit també amb la taula de diàleg, que és que això havia d'estar en l'àmbit parlamentari, llums i taquígrafs. Jo, sincerament, crec que les negociacions polítiques, si una cosa no han de tenir llums i taquígrafs, per això són negociacions polítiques. És a dir, el resultat ha de ser transparent, clarament, però el procés és allò de la salsitxa, no? Si veiéssim com està feta, no ens la menjaríem. I crec que és necessari, perquè les negociacions funcionen en política, que hi hagi un punt de discreció fins a veure la resolució d'aquest...
Sí, per una banda, pel que fa a les parts que composen la taula, tornant a aquest tema, jo crec que és important que si estem parlant d'un àmbit d'entitat, diguem-li, essencial o nacional, és a dir, estem parlant de com reformular les fronteres d'un país, internes i externes, el que s'ha de representar és la societat, com bé deies, no, Oriol? I, per tant, els governs, en especialment aquests dos governs, que són, no dic que sigui dolent, simplement estan recolzats per forces minoritàries, el propi Parlament, haurien d'incorporar almenys més persones a la taula de diàleg. A mi em sorprèn, per exemple, que és una cosa que també és un argument que ha dit moltes vegades Esquerra Republicana, que no es convidi a tota la taula de diàleg a les forces que diuen estar donant suport al dret a decidir, no? Perquè no s'ha convidat als comuns, perquè no s'ha convidat a la CUP, perquè no s'ha convidat fins i tot al PSC amb dues parts de la taula. Perquè al cap i a la fi tenim que és la força que va guanyar les eleccions i que, en canvi, no té una representació com a tal. Hi ha el PSOE, però no, això no significa que siguin vasos comunicants directes. A mi em sorprèn també, fins i tot, que no hi hagi un esforç previ d'acord entre les pròpies parts del govern de la Generalitat, perquè estem constantment veient com la part de Junts per Catalunya i la part d'Esquerra Republicana no s'acaben de posar d'acord amb què han de defensar. I, finalment, pel que dèiem del contingut del pacte, jo crec, i això potser és una posició una mica polèmica o una tonteria, però que teníem molt més clar que s'estava negociant quan a banda i banda teníem, no hi havia negociació, per suposat, però quan a banda i banda teníem a Rajoy i a Puigdemont, què ara? Perquè, de nou, insisteixo, no sé què es vol negociar. Perquè si ara acaba això amb, no sé, donant a llum un nou pacte estatutari, un nou arranjament estatutari, estaran la societat independentista o la part, l'electorat independentista, les forces independentistes d'acord? O estaria les forces socialistes? No ho sé. Perquè aquí el més important és que no sabem de què s'està negociant. De fet, tu deies, no, Oriol, que és com pressupost indispensable que abans d'entrar una negociació tenia en compte o assimilar que s'haurà de renunciar a coses. Depèn de quines. Precisament quan entres en una negociació hi ha uns límits negocials, que és a què no vull renunciar i què estic disposat a ser flexible, no? Amb què estic disposat a ser flexible. I amb tot això no tenim informació.
Guillem.
No, per aquesta última part, què s'està negociant o què no, o com es refrendarà això? Crec que en tot moment s'ha dit que l'acord que es pugui derivar de la taula acabaria en mans de la ciutadania. Crec que la posició per part del govern de la Generalitat, amb tots els matisos, amb totes les discrepàncies estètiques o no estètiques, de presència d'un o altre càrrec, etc etc etc, crec que la posició d'autodeterminació i amnistia, simplificant-ho molt, crec que és clara, que és la ciutadania que voti quin futur i de quina manera vol estructurar el país, igual que posem tabula rasa amb el que deia abans dels milers de represaliats que té aquest país. Per tant, què crec que es discuteix en aquesta taula, o què crec que s'hauria d'estar discutint en aquesta taula? Quina és la proposta de l'Estat per Catalunya? És segurament tan simple com això. Una frase un pèl diferent, diguéssim, no sé si tonteria o polèmica, també. S'està intentant discutir que l'Estat s'atreveixi a guanyar. que s'atreveixi a guanyar amb una proposta política i, per tant, quina és la proposta política que l'Estat vol sotmetre a discussió per Catalunya? Que la proposta és una reforma de l'Estatut? Ok. Que la proposta és un nou pacte fiscal acompanyat d'una reforma de l'Estatut? Ok. Que la proposta és reformar la Constitució perquè es pugui acabar votant un referèndum en cas de que no sé què i no sé quantos? Ok. Que la proposta és un nou estat federal? Ok. Però quina és la proposta de l'Estat? A dia d'avui no hi ha proposta de l'Estat. La proposta de l'Estat ha sigut... persecució política, repressió política i social, perseguir advocats, perseguir familiars, perseguir membres de la mesa, etc, etc, etc. I això és, de moment, la proposta que no s'ha decidit eliminar. Veiem què vol fer l'Estat per atrevir-se a guanyar.
I amb aquesta gent terrible voleu negociar?
No, jo crec que en cap moment he dit gent terrible, diria. Però insisteixo, crec que l'Estat s'ha d'atrevir a fer una proposta per guanyar.
L'Estat no té cap incentiu per fer una proposta ara mateix. No té incentiu perquè, com està passant massa en els últims anys, cada vegada que hi ha un repte de país a Catalunya, el primer que fem és fer el ridícul nosaltres i llavors després els teníem l'oportunitat de la taula de diàleg i la primera cosa que va passar amb la taula de diàleg va ser que Junts va fer el numeret per no seure-hi, de tal manera que l'Estat va seure en una butaca, es va fer unes crispetes al microones i va mirar mentre nosaltres ens desgastàvem a nosaltres mateixos, debilitant la nostra posició i fent el ridícul. I el problema... Jo un punt d'escepticisme el tinc, com deia l'Ignacio per un moment, i sobre què es negocia, entre altres coses perquè s'està agotant la legislatura i com més ens acostem a unes eleccions pel Congrés dels Diputats, més improbable és que d'aquesta taula en surti res interessant. És a dir, el meu somni humit possibilista és que, com a mínim, d'aquí n'haguessin tret una reforma al model de finançament, que és una cosa tangible, que podríem operativitzar per la millora de les condicions de vida a Catalunya, etcètera, etcètera. Com que no estem aquí i estem en les baralles entre els independentistes i fent el ridícul nosaltres, doncs jo soc molt escèptic. Tot i que crec que s'ha de fer, és a dir, s'ha d'intentar mantenir una línia de diàleg oberta, però sóc molt escèptic.
Voleu comentar alguna cosa sobre les paraules de l'Oriol o fem petit pas endavant? Perquè, en realitat, el Guillem havia parlat fa una estona d'efectivament les declaracions que ha fet aquest matí Miquel Iceta sobre Carles Puigdemont i la resta de polítics que estan fora de Catalunya. Ha dit que haurien de tornar a Espanya per ser jutjats i després, entre tots, ser capaços de, ha dit literalment, trobar solucions felices com les hem trobat amb el tema dels indults als ja condemnats. Què et sembla, Ignacio?
Bé, jo crec que és una anomalia jurídica que s'acabarà resolent, molt lentament, però s'acabarà resolent, que és una anomalia que l'expresident Puigdemont estigui, no m'agrada l'expressió fugat, però estigui buscat per la justícia aquí a Espanya i, en canvi, pugui desenvolupar una vida més o menys normal, perquè és veritat que no gaudeix a tots els privilegis que té un europarlamentari a Brussel·les. Això em sembla una anomalia. Jo crec, especialment és una anomalia jurídica, perquè crec que, en primer lloc, l'euroordre s'hauria d'haver concedit, en segon lloc, hauria de haver-hi un tancament de tota la causa judicial, i en tercer lloc em sembla una anomalia política dins del propi espai independentista, perquè és cert que va haver-hi companys també del partit del senyor Puigdemont i que es van quedar, van enfrontar-se a les conseqüències jurídiques criminals, penològiques dels actes de l'octubre, no? de la tardor de 2017, i ara han estat indultats. Jo tampoc estic d'acord amb els indults, no? Així que tot plegat, jo faria una impugnació general de tot el raonament del senyor Iceta. Jo no crec que hagin de ser indultats, que haguessin de ser indultats, ni crec que el senyor Puigdemont hagi d'estar... es mereixi fins i tot una solució feliç.
Oriol?
Sí, és a dir, jo no sé si són exactament cíniques les declaracions d'Iceta. És a dir, jo entenc que hi ha un missatge d'una certa voluntat de normalitzar la situació, no? I entenc que des d'una mirada desapassionada i analítica de la situació, dius, escolti, no, si tindries dit que vingués, que faci el curs, l'indultem i que sigui feliç i també rebaixem el seu pes de figura política dins de l'independentisme i tot torna a la normalitat. Jo, que també m'agradaria una normalitat una mica més productiva del que és la política al nostre país, crec que, és a dir, com que em sembla que la privació de llibertat és una cosa humanament tan dura, no? I crec que cap de les persones que ha passat a la presó pel tema de l'1 d'octubre s'ho mereix. Jo, des d'un punt de vista personal, em costaria molt defensar una cosa així. És a dir, jo crec que si Puigdemont no es pot quedar lliure a Brussel·les, molt millor que no pas que hagi de passar per aquest tràngol innecessari, amb poques garanties, no? Perquè, a més, Iceta pot dir el que vulgui, vulgui, però no pot garantir un indult a futur d'una sentència que encara no existeix, no? I per tant,
ell mateix no ho ha garantit.
No,
a les declaracions.
No, ja veuríem què fèiem. És el màxim el que es podria comprometre ell, però no ho està dient ni el president del govern, no? Ho està dient un ministre català, una ràdio catalana, vull dir, té molt poca fiabilitat.
Guillem, què dius?
Augurant, jo crec que és obsceu una mica el comentari de Solucions Felices en algú que està lluny de casa seva, diguéssim, i està perseguit per la justícia per motius polítics, diguéssim, segurament de fons, i per tant, crec que té un punt, no sé si la paraula és cínic o obsès, igual, però crec que és, i no és la primera vegada, malauradament, del ministre Iceta. Que a més pressuposa, que és el que volia dir en base al que estava dient ara l'Oriol, que seran jutjats, o sigui, seran sentenciats, seran condemnats negativament, no sé si és l'expressió, però vull dir, per que l'advocat em corregeixi, diguéssim, però augura una possible solució perquè pressuposa una determinada sentència, o sigui, no cal una solució. Curiosament, una sentència que en teoria seria contrària a la que hem vist en determinats països d'Europa on s'ha jutjat el president Puigdemont.
No se l'ha jutjat. No
on
se l'ha...
Perdó.
On
se l'ha...
S'ha avaluat...
S'ha avaluat el seu cas a nivell jurídic, a nivell judicial. No se l'ha jutjat, tens raó. Per tant, no ho sé. Té un punt tot exageradament rocambolesc i és més, em costa creure que el president Puigdemont torni en els propers mesos, però també segurament em costa creure que estigui a les mans d'Iceta acabar un recorregut judicial com el de Puigdemont en cas de que tornés, que encara el senyor Iceta sigui ministre, si d'aquí un any hi ha d'haver eleccions a l'estat espanyol, on crec que té poques opcions de continuar el govern.
En qualsevol cas, el que serà interessant és, just d'aquí una setmana, el contingut d'aquesta tertúlia, perquè en realitat en aquesta tertúlia estarem parlant de el que hagin dit els presidents espanyol i català en els respectius faristols un cop finalitzi aquesta trobada, que d'alguna manera sí que significa el restabliment de relacions després de tot el que ha estat el cas Pegasus, no? I tot el que vostès coneixen perfectament. Fem pas endavant, perquè hi ha un altre tema aquests dies veritablement fort, no? Avui mateix el propi Félix Bolaños ha instat el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a respondre pels àudios de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, i l'exsecretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal, en què conspiren contra Podem, ho ha dit en la presència, com dèiem, després de la reunió amb la consellera de presidència. Molt interessant també el que diu Pablo Iglesias sobre aquests àudios de Villarejo. Diu, tota aquesta escombraria ha alimentat el relat mediàtic sobre Podemos durant anys. És una història veritablement al·lucinant, aquesta, no? No sé... Ignacio, vols començar tu?
La veritat és que no.
La veritat és que no.
Però sí, sí.
T'agraeixo de veritat la sinceritat, sí.
És, bé, tot el que toca Villarejo, òbviament, mareja a priori el meu reprovament moral. Crec que, per començar, tanyeix o ens fa dubtar d'altres causes que sí que teniu oberts Podemos o altres, fins i tot, com dir-ho, retrets que podem fer a Podemos de qualsevol tipus, o només judicials, també de predicaments polítics, personals i fins i tot morals, i no és necessari acudir o recórrer a aquesta classe de subterfugis ni recórrer a tècniques brutes com és la guerra bruta, no intentar buscar informació personal d'un altre candidat que es presenta a les eleccions. Jo crec que és un candidat, una persona fins i tot per la política espanyola nociva, però no és un enemic de l'Estat. I, per tant, no se l'ha de tractar com un terrorista.
Sí, sí. Què dius, Oriol?
Estic essencialment d'acord. No? L'utilització de les eines de l'Estat per defensar-se contra opcions polítiques diferents a les del governant és propi d'estats amb una qualitat institucional baixíssima. I hem estat veient que això, hi ha hagut uns mecanismes terribles en els que, efectivament, doncs l'Estat ha estat utilitzant mecanismes il·legals per perseguir a posicionaments polítics que no agraden al governant de torn. I això, vaja, no sé quina ha de ser la via de solucionar-ho, però és evident que s'ha de fer una reforma institucional profunda i de cultura política, també, perquè aquestes coses no tornin a passar.
Clar, Guillem.
Hi ha hagut casos i el governant de torn, acaba de dir l'Oriol. El problema és que no. El problema és que continuen sent i que no depèn del governant de torn. O sigui, a dia d'avui segurament els aliats, còmplices, els contactes, la gent organitzada dintre de l'UDEF que tenia Villarejo i que li facilitaven informes, que li facilitaven eines i infraestructura per fer determinades d'aquestes coses, altament probable que avui siguin. El Villarejo, que feia aquests determinats informes amb unes determinades ajudes d'uns determinats ministres d'un determinat partit, avui ni aquests ministres, ni aquest determinat partit, ni aquest Villarejo estan segurament en els espais de poder, però curiosament tot això continua sortint. Per tant, el ministre Marlaska segurament no està fent net a dintre de l'UDEF o dels diferents espais que pertoquin de l'Estat. Això són, quan es parla de clavegueres de l'Estat, és això. El rerefons que sustenta un Estat que és capaç de fer el que calgui per combatre la dissidència política, bueno, per combatre aquells que no combreguen amb la línia oficialista, amb allò que permet que l'Estat continuï sent l'Estat que és, independentment de Partit Popular, independentment del PSOE, independentment de Pedro Sánchez, de Mariano Rajoy, de qui sigui, de Fernández Díaz o de qui pertoqui. Què passa? L'independentisme pues se'l confronta políticament i se li discuteix una proposta política, com deia fa una estona. A Podemos se li confronta políticament i se li discuteix la seva proposta política. El problema de Podemos és que venien a tomar el cielo por asalto i estan fent de crosa del PSOE, sostenint això. El problema de Podemos és que venien a fer fora la màfia i acabar amb el bipartidisme i estan mantenint en el govern o formen part d'un govern que té de ministre a Marlaska mantenint aquesta UDEF com estava, o un ministre Marlaska que tortura i fa el que afoga. Havia acabat torturant o feia el que feia en el seu moment. Aquesta és la congruència de Podemos i això és el que se li ha d'acusar. Evidentment, condemnant tot a la persecució, exclusivament política, amb proves falses, etc. O sigui, és que falta ni
estem a 20 minuts de les 4 de la tarda. Laura Borràs, avui és un altre dels noms propis. Avui ha denunciat l'ús de les acusacions de corrupció com a arma per combatre la dissidència política. Ho ha fet durant la segona cimera contra la corrupció que s'ha celebrat aquest matí al Parlament. Com ho veus, Ignacio?
Bé, aquí hi ha un primer escenari, no? una antesala, que és molt important, que és el reglament del Parlament. El reglament del Parlament és molt senzill i diu que una persona que s'ha investigada, que se li obre com a acusada a judici oral, no pot continuar en el seu... No, un polític, vull dir, no, un representant, ha de deixar el seu escó. Mm-hmm. Val, d'acord. Hem tingut, de fet, en aquesta tertúlia la reflexió, ho hem reflexionat moltes vegades, si això era moralment correcte, si filosòficament podíem acceptar un reglament així, i jo crec que hi ha marge per la discussió, perquè fins que no hi ha una sentència, fins i tot ferma, que era el cas que vam discutir l'última vegada, fins i tot ferma, doncs ja hem de pressuposar que és innocent la persona que en aquest cas s'està discutint si se li retira l'escó o no. En el cas de Laura Borràs, doncs aquí simplement s'ha d'aplicar la llei. El cas de Laura Borràs, a part, encara està sota... No, vull dir, està sub judice, vull dir, s'està encara jutjant, així que jo pressuposaré que és... que és innocent. Si bé, les proves sembla bastant concloents. Ara bé, el que no es pot vestir una discrepància, que jo crec que és fonamentalment jurídica, és un sistema que, a part, el propi Junts per Catalunya va armar justament per fer fora a Germà Gordó, o per intentar fer fora del Parlament a Germà Gordó. Vull dir, és un producte, en aquest cas, la dissidència política, l'estat repressor, és un producte de Junts per Catalunya en la seva expressió jurídica. Per tant, jo crec que Laura Borràs aquí el que està fent és simplement intentar revestir, perquè ella gaudeix dins del seu espai de certa popularitat. Jo crec que és una espècie de sòcia incòmoda pels socis de govern, no? per Esquerra Republicana, fins i tot pel propi moviment independentista més enllà de Junts per Catalunya, però el que no podem admetre, i de fet avui s'ha signat un manifest que és bastant peculiar, perquè diu, no? És un manifest que ha signat el propi expresident Torra, diu que Laura Borràs ha fet moltíssim servei a la llengua catalana. No és el tema de discussió. El tema de discussió és si va arreglar uns contractes, punt 1, si això mereix un retret penal, punt 2, i això ara ho enjudiciarà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que a part, fixa't com és de repressor l'Estat, que justament dona als diputats elegits democràticament unes prerrogatives, una protecció especial perquè això no es ventili en un jutjat d'instrucció, sinó davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè sigui necessari un procediment especialment reforçat i unes garanties especialment reforçades davant, no d'un, sinó de 3 magistrats, perquè tot això sigui justament per no, com dir, entorpir l'activitat política d'un representant.
Qui vol seguir? Perdona, acaba.
Conclusió final. Jo crec que Laura Borràs aquí simplement pixa fora del test.
Vinga. Sí, jo, tot el cas de la presidenta Borràs m'ha generat diverses coses, no? És a dir, jo estic d'acord que aquí hi ha uns indicis que semblen interessants, que la soga al coll que s'ha posat la classe política a Catalunya passant-se la presumpció d'innocència pel forro, bueno, Catalunya a l'Estat, eh? I com ara deia l'Ignacio, doncs, obligant a dimitir a gent que no s'ha sentenciat, és injust, però bueno, si el reglament és el que és, hauria de dimitir. Però jo el que he fet és l'exercici de posar-me, és a dir, d'acceptar-li la premissa a la senyora Borràs, no? I dir, sí, miri, potser sí, això és fruit de que vostè és una líder independentista i que l'Estat vol carregar-se-la a vostè. Però en aquest cas, el que li haurien de demanar amb ella és que, ja que els ciutadans de Catalunya no podem veure el seu cas tractat en un judici just, no?, des de la seva perspectiva, perquè li tenen moltes ganes perquè és indepe, com a mínim que ella ens expliqui els fets. I ella ha renunciat a explicar els fets. És a dir, sempre que se li ha preguntat sobre aquest tema, ha dit, això és un muntatge, i no entra mai en el fons de la qüestió. Jo crec que com a ciutadans de Catalunya, fins i tot els més independentistes i els que més li puguin comprar la major, haurien de reclamar-li que ens expliqui perquè hi ha uns correus electrònics d'ella amb el senyor que va fer la web dient que havia de fer més d'una factura, que ens ho expliqui. Que ens ho expliqui, que com a mínim estiguem tranquils i si realment és innocent, doncs que ho demostri per una via alternativa.
Guillem.
A veure, no sé, amb diverses coses, suposo. Junts vota a favor de la proposta, bueno, del reglament en qüestió. Si és molt o poc restrictiu o si tal, no sé, suposo que podria ser una discussió, però crec que escapa de que sigui aquesta. Vull dir, és unes normes que ens hem donat entre tots, és un reglament que ens hem donat entre tots, que la corrupció pot ser una eina en estats poc democràtics com a eina d'ús polític per acusar falsament, crec que és cert, però crec que està lluny de ser el cas. Llavors, comprant o afirmant, evidentment, pressuposant tota la presumpció d'innocència cara al cas de la presidenta Borràs, crec que convé fer una mica de memòria o entendre quin és el cas. Vull dir, no, el cas no és si la senyora Borràs va fer bona o mala feina al davant de l'Institut de les Lletres Catalanes, si ha fet bona o mala feina per la cultura catalana, o inclús, diguéssim, si ho fa bé o mal servei al procés independentista o ha fet bona o mala feina al capdavant de Junts per Catalunya. El que se li jutja a la senyora Borràs, a través d'una investigació als Mossos d'Esquadra, o sigui, de passada, és a través d'una investigació als Mossos d'Esquadra per temes de narcotràfic, es descobreixen uns determinats correus on s'insinua que hi ha un fraccionament de contractes. Que ho fa tothom i totes les administracions adjudiquen contractes a 14.999 euros. Pues, probablement n'hi ha molts de contractes menors. Ara bé, no és això tampoc el que jutja. Això l'Ignacio potser ara em corregeix i jo vaig equivocat. Però fraccionar és una eina, és un instrument, és una metodologia irregular, però no és un delicte. El que se li acusa a la senyora Borràs en aquest cas és que d'aquest fraccionament es va prevaricar i es va adjudicar aquests determinats contractes a una determinada gent propera del seu entorn o a través de tractes de favor, i que això sí que és delicte. Llavors, quan hi ha un seguit de filtracions, aquesta investigació dels Mossos d'Esquadra passa a la Guàrdia Civil. No, és que són les clavegueres de l'Estat qui pressuposen... Escolti, senyors, Interior, els Mossos d'Esquadra, etc., d'on parteix aquesta investigació, partia de gent del seu propi partit. Per tant, és que no és concebible una gran teoria de maniobres de l'Estat. Que l'Estat ha fet gros això per intentar fer mal al procés independentista? Sí. I llavors, amb això acabo, Toni, perdona. Què caldria, o què és, al meu entendre, l'exercici que seria necessari en aquest moment? A l'exercici que li correspon a la segona autoritat del país, que és dignificar les institucions i dignificar la seva posició. La seva posició no és la seva persona. Llavors, què li crec que li pertoca a la política, i això ho he dit aquí alguna vegada ja, dignificar-se. I dignificar la política és la millor eina per combatre l'antipolítica o per donar ales a l'extrema dreta. Què vol dir? Que la senyora Borràs ha de deixar de confondre partit i país o persona i càrrec o institució.
O persona i país.
Que persona i país en la seva última instància. Perquè tot això que fa, no la investigació, sinó el seu determinat comportament, sí que pot acabar sent perjudicial pel col·lectiu. I tot això per tornar a l'inici, que és, i evidentment, tota la presumpció d'innocència, i tant de bo s'acabés demostrant que això és fals.
Estem a 12 minuts de les 4 de la tarda. És interessant veure com la gran quantitat d'assumptes que dia rere dia arriben a una mitjà de comunicació, ens porta l'actualitat, van desplaçant els temes realment importants. I ara, si diem realment importants, la setmana passada teníem la cimera de l'OTAN, i aquesta cimera ens va fer mirar, ens va fer recordar el conflicte que realment tenim al damunt la taula, que és el tema d'Ucraïna, no? Que allà continua tot. Continua tot allò que fa uns quants mesos ens esparverava absolutament, ens va fer omplir caixes de roba, preguntar-nos com podíem ajudar, i de mica en mica totes aquestes coses de les que estem parlant han anat desplaçant l'assumpte, no? I anem veient titulars, anem veient històries. Efectivament, tota la informació hi és, però aquesta informació ja no està en portada, sinó que ha passat a la quarta, cinquena, sisena plana, o en tot cas un titular repetit de la primera plana, no? I el titular d'avui és interessant, no? Perquè el portaveu del Ministeri de Defensa de Rússia ha anunciat, ahir va anunciar, una pausa operativa de les tropes russes a Ucraïna per descansar i restaurar la capacitat de combat. És a dir, és una bona manera de dir que això tira per llarg, no? Fem una cosa, anem fins allà. Anem a escoltar la persona que és el nostre referent sempre quan parlem d'aquesta qüestió, la nostra companya Hania Wojcław, periodista de Polònia i corresponsal de l'ABC justament en aquest país. Hania, com estàs? Bona tarda.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Pues contentos de escucharte. Eres lo único bueno para nosotros de ese conflicto, ¿no? El poderte saludar de vez en cuando. Decíamos que es interesante ver cómo la comunidad internacional, claro que desde un punto de vista estratégico, seguramente el asunto continúa absolutamente centrando todo lo que está pasando, pero mediáticamente es como si nos fuésemos alejando día a día de Ucrania, ¿no?
Sí, realmente... Pareciera ser como que ya hemos racionalizado la guerra de Ucrania y nos parece que es un estado común y que siempre estuvo y que siempre va a estar. Es como decían ustedes, de alguna manera los problemas locales de cada país obviamente son muy importantes. Y es como que nos vamos olvidando de Ucrania de a poco, es absolutamente cierto.
No es lo mismo los problemas locales de Cataluña, de España, que los problemas locales de Polonia, en tanto en cuanto el conflicto lo tenéis mucho más cercano, ¿no? ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Estaba escuchando lo que decías de que Rusia estaba diciendo que iba a tener un cese de fuego para reagrupar las fuerzas. En realidad, en este momento Rusia se enfrenta a un dilema bastante importante, que es o tomar la región de Donetsk o mantener la carretera a Crimea. Uh-huh. O sea, ellos en este momento han capturado la región de Luhansk y pueden decir sin ningún problema que han conseguido parte del objetivo de su guerra y que pueden celebrarlo. Pero el siguiente punto que tienen es justamente tomar toda la región de Donetsk, y para eso necesitan más capacidad operativa en el frente. Esto conlleva un problema, que es que hasta el momento Putin no ha declarado que ellos están en guerra. Hasta que no declare oficialmente en su país que están en guerra, no puede exigir una movilización de toda la población masculina para que ingrese al ejército. Él no lo quiere hacer, porque ya en este momento está empezando a haber una resistencia bastante activa en contra de la guerra. Por ejemplo, hay dos grupos concretamente que están haciendo su plataforma de comunicación en el comunicador Telegram, y ellos se dedican a sabotear las líneas de trenes que llevan refuerzos de Rusia hacia Ucrania. Lo que hacen es destornillar los rieles de los trenes y dejar informaciones que estamos saboteando a la guerra, estamos saboteando la invasión. Por lo tanto, Putin está encontrando en este momento puntos de resistencia en su propio país, y esto lo lleva a que no puede exigir una movilización que ayudaría a que entre más ejército y que pueda seguir luchando. Nada hace suponer, en realidad, de que este pseudo parar en la guerra en este momento sea una cuestión más de días. Es más, la inteligencia británica está diciendo que está haciendo una fuerte reagrupación para atacar Odessa, porque es el único punto neurálgico que a él le falta para cortar concretamente toda la salida del mar a Ucrania. Ucrania en ese momento, si pierde Odessa, queda absolutamente sin ningún puerto, queda alejada del mar, y todas las cadenas de distribución y esto conlleva a todo el mundo, porque lo que entra a Ucrania se reparte no solamente por Europa, sino que se reparte por todo el mundo, estarían ya 100% cortadas.
Fíjate que es curioso, Jania, que al principio de todo el conflicto, alguien en este programa, un periodista conocidísimo aquí, John Carlin, decía que solamente los propios rusos podían llevar a Putin a, entre comillas, perder la guerra, ¿no? Y esa declaración de guerra parece que, es eso que decías, de que él declare oficialmente la guerra, le puede suponer muchos problemas. El otro día, te estoy hablando desde un punto de vista nada científico, un amigo me contaba que él conoce bien algunas zonas del país y que hay mucho miedo a que efectivamente los hombres sean llamados al ejército.
Sí, porque él puede, en realidad, puede verse en la necesidad, por no tener justamente más ejército del frente, puede verse la necesidad de declarar una movilización general. Pero la resistencia dentro del país comienza a ser cada vez más fuerte. Yo les comentaba hace dos o tres meses, cuando estábamos al principio de nuestros contactos, de que en países, en ciudades como Moscú, en ciudades como San Petersburgo, la guerra no existe. Mientras la guerra no exista en estos grandes núcleos, él puede manejar esta situación. Ahora, si él exige o llama a una movilización general, la guerra va a tocar a estas grandes ciudades que hasta ahora parece ser que poco y nada saben de la guerra. No nos olvidemos que hay una gran censura de todos los medios en Rusia, por lo tanto ellos saben de la guerra lo que les permiten saber, y tendrían un contacto mucho más directo. Yo no creo que un ciudadano medio ruso tenga en este momento ganas de ir a luchar por algo que realmente no entiende demasiado por qué debe hacerlo.
Claro. Jania, siempre es un placer saludarte. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Y seguimos hablando. Muchas gracias. Buenas tardes.
Seguimos. Hasta la próxima. Buenas
tardes. Hasta luego. Siempre es cuestión aquí, cuestionem tan sovint, ¿no? Les xarxes socials i el seu ús. M'ha vingut al cap les primaveres àrabs, no? Quan efectivament era les xarxes socials el canal en el que es movia, no? D'alguna manera les polítiques contràries, no? A la línia oficial. No sé què t'està semblant això, Oriol.
No, sembla molt interessant sentir-la, perquè la veritat és que fa unes anàlisis molt ben fetes i ens aporta una informació que malauradament, com que ha sortit això de la primera plana, no sentim. M'ha semblat, és a dir, crec que és una bona notícia saber que comença a haver-hi una oposició fins i tot activa a la guerra. I després m'ha semblat molt interessant aquesta reflexió que feia ella, no?, de que la guerra no existeix a les grans ciutats, i si arriba a les grans ciutats és possiblement és més possible que hi hagi una oposició activa, no?, perquè les ciutats generen això, si ciutadania més disposada a estar en contra dels governants.
Clar. Guillem, què dius?
Bueno, que és molt difícil en una hora repassar tot el panorama internacional.
Sí, i per tant, en una hora, en tres minuts ens queden, imagina't.
Per tant, tenim una tendència, diguéssim, a acostar-nos a lo més proper. No ha sortit en l'hora de tertúlia que aquest matí han assassinat a un ex-primer ministre.
I que ahir va dimitir Boris
Johnson. O que ahir va dimitir.
Sí, ho hem situat a les notícies del començament.
No, però aquí ja no. Sí, ho sé, però vull dir, en la tertúlia en si no ha sortit. I aviam com ho dic, això. Evidentment no és el mateix l'assassinat d'ahir de Shinke Abe amb el conflicte de Rússia i Ucraïna, però sí que crec que hi ha un extremisme, un viure del conflicte, unes posicions extremes, un ambient crispat, etc., que crec que ajuden en poc o res, diguéssim. I ara potser és un comentari una mica naïf, però tinc la sensació que hi ha qui viu d'aquest conflicte i en surt beneficiat, però a la llarga o al curt termini o a mig termini, qui menys en surt beneficiat, evidentment, és la societat, és la gent. La setmana passada hi havia allò de l'OTAN, i jo tinc la sensació, o em vaig enduent-me aquesta sensació cada cop més del conflicte entre Rússia i Ucraïna, de la guerra entre Rússia i Ucraïna, que Europa ha desistit de ser un actor internacional. Que entre el mapa d'actors de Rússia, Xina, Estats Units, Europa podia ser aquest quart actor, i Europa ha decidit no ser-ho o ser una mica la crossa dels Estats Units. Que crec que no és una bona posició per a Europa a curt termini. Bueno, a curt termini potser sí, a mig termini i a la llarga crec que no. Crec que la manera, insisteixo que un punt naïf, però passa per un anirem cap a un conflicte entre autoritarisme o democràcia, i per tant l'única manera de salvar-nos és amb més democràcia, amb més poder públic, amb més rol de les administracions i amb millor govern, segurament també, i per tant que encertin amb les mesures quan toca i com toca.
Ignacio, un minut, Max.
Sí, molt breu. Primer, jo no li diria ambient crispat a una invasió a un país sobirà, jo crec que...
No, no, és una guerra,
segon, crec que Europa sí que està...
Per matís, l'ambient crispat deia, en general, de posicions crispades en les nostres societats, ja no, de conflicte a Rússia i Ucraïna, he dit que és una guerra i ho mantinc 100%.
Respecte a Europa, jo crec que sí que estem tenint un paper important al panorama internacional, fragmentat com sempre, però al cap i a la fi l'extensió cap als Balcans i la possibilitat d'incorporar Ucraïna és molt interessant. I en tercer lloc, el que em dona a mi més por és que això es converteixi en una guerra a la siriana, una sirianització del conflicte. És a dir, 6 anys de guerra per al final acabar assumint que, oye, el tirano és el mal menor i ens quedem amb el tirano. Això és a mi el que em dona por. De fet, el cap de setmana passat, el general rus que es va encarregar de les tropes russes a Síria va ser desplaçat a encarregar-se de la nova expansió cap a Donbass. I això a mi em dona molta por. I com a última reflexió, jo no em crec res del que digui un ministre rus. Res.
Estem a uns segons de les 4 de la tarda. Avui mirava dades de delinqüència, violència sexual... incendis, nova llei de la policia, lladres multireincidents... Estic barrejant els temes, eh? Col·lapse a les carreteres, drogues... Com deu dormir el conseller d'Interior? És a dir, quan arriba cada matí al seu despatx, més enllà d'una altra història, com deu dormir? Doncs li preguntarem després. Perquè en 30 minuts estarem nosaltres, Joan Ignasi i Helena. Serà fantàstic poder parlar amb el conseller de tota aquesta situació que tenim al damunt la taula i que passa per les seves mans, i més no la gestió, evidentment, de tota aquesta situació. És clarament una de les conselleries complicades del govern de Catalunya. Ha estat un plaer tenir-vos, com sempre, a nosaltres... Oriol, Guillem, Ignacio, que tingueu bon cap de setmana i disfruteu de la platja, si podeu. Moltes gràcies. Una pausa, tornem de seguida, ara a les 4.